Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Que és dilluns, que és 1 de març. Mare de Déu. En Joan em porta aigua. Bé, també parlarem amb la gent de biodiversitat i també parlarem amb la gent de platges i amb la de Sitges Comerç i com els deien demà escoltaran a l'alcaldessa Aurora Carbonell i enregistrarem l'entrevista aquesta tarda perquè per una qüestió d'agenda demà no la podrem tenir en directe i evidentment sobre la taula hi haurà aquest posicionament que ens va bé per encetar la conversa amb la regidora d'Hisenda, Carme Almirall. Bàsicament per què? Perquè recordaran que un dels arguments del pressupost d'aquest any és que els ajuts es podran gestionar d'una forma més fàcil perquè no caldrà fer, com va passar en el pressupost del 2020, modificacions pressupostàries per ajudar autònoms, ajudar institucions, entitats, etc, etc. Sinó que tot això està incorporat en el pressupost i, per tant, la gestió serà més ràpida. Però escoltant el que hem escoltat, regidora Carme Almirall, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
No sé què es pot dir des de l'àrea d'Hisenda, que, com saben tots vostès, és l'àrea que gestiona tot allò que l'Ajuntament d'alguna manera pot fer per ajudar econòmicament a tanta gent. Què es pot dir quan hi ha tantes necessitats i s'han de satisfer d'una forma tan ràpida?
D'entrada, fer-te una petiteta correcció.
I dues?
Hi ha una part d'aquests suports i aquestes ajudes que ja estan incorporats al pressupost i ells són per un import de 4 milions i mig d'euros.
I una altra que ve del romanent.
La que ve del romanent, que són 4 milions més, però que en quan fem la liquidació de... En quan tinguem aprovada la liquidació, ja podem fer la incorporació. Llavors, una mica l'objectiu que té la regidoria d'Hisenda és aquesta incorporació de romanents, fer-la en un paquet. O sigui, ja tenir molt clar on aniran, quines ajudes hi haurà, quines inversions hi haurà, i aquesta modificació, que sí que és una modificació perquè hem d'incorporar romanent, però que sigui una del que tirem endavant i podem fer, i després, doncs, potser més endavant, si hi ha alguna obra, ja no parlo d'ajudes, les ajudes n'hi ha totes a paquet, una inversió, hi ha algun suport, alguna regidoria necessita que els hi posem més diners, doncs, per exemple, per fer promoció turística o perquè detectem que hi ha alguna ajuda que potser nosaltres no l'hem tingut en consideració i que la ciutadania o les associacions o els gremis ens l'esmenten, doncs poder-la fer.
Fet aquesta matisació, torno a la pregunta inicial. Què se'ls pot dir a aquelles persones que desitjarien rebre els ajuts més ràpids i no hi ha manera de que es pugui avançar en aquesta rapidesa? En el ple municipal també es va parlar que ara també es començaran a donar aquells ajuts al lloguer que venen des de l'any passat i que, per tant, són molts mesos, i ho diem perquè bàsicament hi ha moltes persones que no pagues el lloguer un mes, dos, tres, quatre, cinc, saps que ho pagaràs, però encara no arriba l'ajut de l'Ajuntament que t'ha de permetre pagar el lloguer. Aquest any això ha d'anar més ràpid, no?
Sí, d'entrada ja hi ha un grup que està treballant perquè la tramitació, el que és el més feixuc, poder trobar les maneres de que sigui més ràpid. També des del Departament de Recursos Humans es crea un pool, un grup, perquè tenim molt clar que hem d'anar a donar suport a les regidories que tenen aquest tipus de prestació econòmica, habitatge, promoció econòmica, etc. D'altra banda, també és que les coses canvien amb una velocitat. La pandèmia ha fet que tinguem que reestructurar tot, perquè les ajudes de lloguer que tenien la tramitació que tenien, que es pagava un quatrimestre, després un altre quatrimestre, després un altre, responien a un suport al lloguer, no a pagar el lloguer sencer, que és el que en aquest moment la ciutadania necessita perquè s'està trobant amb que no hi ha ingressos i que l'ajuda que els hi donem Avui, precisament, la regidora d'habitatge també ens comentava les situacions de la gent han canviat. O sigui, de la primera vegada, el primer pagament que els hi vam fer, ara uns han anat a viure amb els pares i paguen un lloguer més baix, els altres han negociat una compensació amb els llogaters, els altres s'han buscat un lloguer més econòmic, les situacions econòmiques han modificat, l'administració és tan, com ho diria, preserva tant els diners públics que tot s'ha de constatar. Però em consta que el Departament d'Habitatge i els departaments implicats de gestió pressupostària, tresoreria i intervenció posaran tot el que estigui al seu abast perquè aquest pagament es faci el més ràpid possible. I fins i tot avui també a reunió de govern ens estan plantejant que potser la forma haurà de ser diferent. Que com que la situació ha canviat i aquestes bases són les bases que teníem d'abans de la pandèmia, amb alguna modificació que s'hi va fer, però que potser encara cal fer més modificacions perquè la rapidesa o l'objectiu de donar suport econòmic a un pagament que l'has de fer ja pugui ser més ràpid.
Hi ha una part, per tant, regidora, que no es pot obviar i que és fonamental, que és aquesta part administrativa que ha de complir amb una normativa que no es pot deixar de banda i que demana tot un seguit de requeriments que no es poden deixar de banda, i per complir tot aquest seguit de requeriments passen uns dies i passa un temps que no es pot deixar de banda. Això no canviarà.
Això no canviarà, però intentarem que sigui més àgil. O sigui, una cosa és la normativa i una altra és posar-nos d'acord en que el tràmit, en que el procediment el puguem fer més àgil. O sigui, jo abans no trobava la paraula, l'administració és garantista de que els béns públics, perquè estem parlant de diners de tots els ciutadans i les ciutadanes, s'emprin correctament. Això no ho podem obviar, però el que sí que podem cercar són mecanismes perquè aquest procés no sigui tan feixuc.
En aquest pressupost del 2021, a trets bàsics i sobretot perquè resulti pràctic per aquells i aquelles que ens escolten, aquells ajuts que puguin anar o bé a autònoms o bé a petites empreses, siguin vinculades al sector de l'hostaleria, de l'oci nocturn, aquest sector que ara, sobretot, ens estava clamant per als ajuts que puguin venir de la manera més ràpida possible. Com es pot començar ja, d'alguna manera, a tramitar tot això, si ben aviat es faran públics els inicis dels períodes de tramitació d'aquests ajuts, etcètera?
Sí, em consta que el Departament de Promoció Econòmica, que són els que treballen en aquest sentit, ja no van arribar per uns ajustaments precisament de procediment a aquest darrer ple, però sí que ja està tot preparat per treure un paquet d'ajudes econòmiques que n'hi ha en aquest sentit. En aquest moment ja tenen gairebé 150.000 euros que poden posar al carrer perquè estan al pressupost i el pressupost ja està actiu des de divendres i a més ja farem una incorporació de romanent, que això pot fer-se el mes d'abril, siguin optimistes, abril-maig, de 320.000 euros més. Per tant, això ja ho tenim. També els ajuts d'habitatge ja tenen un pressupost amb el qual poden anar funcionant i fent els apunts comptables necessaris. També s'està treballant ja perquè de cara a l'abril o al maig hi hagi algun suport econòmic més per la restauració, perquè sempre hem parlat de que la restauració ha hagut de pagar amb la seva totalitat les escombraries, doncs fer-los un suport perquè puguin o no emprar una aquestes despeses o no, sense obviar que el Departament de Turisme també necessita diners per fer promoció, o sigui que ho vinculem tot. I d'altra banda, doncs els departaments estan començant a treballar amb subvencions extraordinàries per l'oci nocturn, o sigui, directament per l'oci nocturn, per les pèrdues associades al fet de que estan tancats. Ajuts extraordinaris també per les entitats residencials, perquè moltes han hagut de fer unes inversions importants per a poder atendre els avis i les àvies de les fitxes. També això, també després, també estem mirant de treballar amb aportacions extraordinàries pel sector de la restauració per les despeses associades al fet també d'haver d'estar tancats i que el seu compte d'explotació probablement haurà baixat i tindrà pèrdues. També i també en aquestes incorporacions de romanent per aquest valor de 4 milions d'euros també ens plantegem ajudes al sector cultural. Aquestes encara les hem de definir conjuntament amb el departament, però sé que el regidor Xavier Salmerón està veient quin enfoc li podem donar al suport a la cultura, també al sector esportiu. A part de tot el que ja tenim pressupostat, que tenim pressupostat dintre del capítol 4 de l'Ajuntament de Sitges, hi ha un pressupost considerable de 4.334.000 i vull explicar, perquè a vegades parlem de capítols i jo m'agrada parlar de... perquè ens entenguem, perquè jo també sí que gestiono pressupost de l'Ajuntament de Sitges, però a vegades l'economia domèstica ens ajuda molt a explicar i a ser pedagògics i a ser clars. El capítol 4 són totes les subvencions i totes les ajudes que donem a la ciutadania. Això vol dir que hi ha des de la subvenció que donem als pares i mares del TEGAR perquè puguin tirar endavant les seves activitats, com la subvenció que li donem al Festival de Teatre o el pagament que fem a l'empresa concessionària de transport urbà, perquè evidentment el cost del transport urbà nosaltres n'assumim 500.000, perquè amb l'euro i mig que val el bitllet no n'hi hauria prou. Ho dic perquè, potser me n'he anat de mare, no sé exactament, però he de explicar que nosaltres mantenia això ho hem volgut mantenir perquè entenem que donar suport a tot el teixit cultural, social, mediambiental, és una manera també de dir, si estem amb vosaltres, us fem aquest suport perquè sabem que la pandèmia també us afectarà molt. Però ja sé per què ho deia. Això ho deia en el sentit de que també tots els departaments estan estudiant com d'aquest romanent que els hi aportarem ho estructuren amb ajudes que puguin donar a la ciutadania. Hi ha una cosa que també n'estem molt contents l'any passat i aquest any. No és que n'estiguem contents, estem contents d'haver pogut donar suport. No és que estiguem contents per estar contents, sinó sobretot plans d'ocupació. Entenem que donar feina a la gent que en aquest moment pues, està en un ERTE o que el món empresarial que ens dona, que dona feina als sitgetans i les sitgetanes, doncs està en una situació molt complicada. Per tant, de posar ara 500.000 a plans d'ocupació, mantindrem tot el tema de les platges. Per tant, ja som una empresa que dona feina a un col·lectiu bastant important perquè les nostres platges estiguin en condicions, tots els operaris i tot el... Però, a més, també hi hem posat 500.000 més, perquè no sé si recordeu que l'any passat vam fer un pla d'ocupació d'uns 250.000 euros per contractant 30 persones per tot el tema del nombre de persones de l'aforament. Doncs, preveiem incorporar 500.000 més en plans d'ocupació que poden anar destinats doncs, per exemple, a temes tecnològics, persones que puguin donar suport en temes tecnològics als comerços, o d'altres vies de contractació, però que serveixin per donar suport a tot el teixit empresarial que ens ocupa.
Què pot fer l'Ajuntament per les taxes i què pot fer l'Ajuntament per l'IBI? Si pot fer alguna cosa.
L'Ajuntament per l'IBI... m'ha agradat molt que em facis aquesta pregunta ara, que sembla que ho haguem pactat, eh?
No. És a dir, és una pregunta menys retòrica, perquè l'Ajuntament sí, pot fer alguna cosa per l'IBI, però no de la manera que tothom creu que pot fer.
Vull dir, sé que hi ha altres ajuntaments que han dit que hi ha una subvenció del 50% de l'IBI. El que es fa és una ajuda i que la persona que la cobra la pot utilitzar per l'IBI, però l'IBI forma part és un impost que nosaltres cobrem, però que està vinculat a la llei d'hisendes locals. I la llei d'hisendes locals ens diu què podem subvencionar de l'IBI. I de l'IBI podem subvencionar doncs, entitats culturals que estiguin declarades de bé cultural, els hi podem, com per exemple el Prado i Retiro, un 95% del seu IBI, que això és un suport al món cultural. A les famílies nombroses també els hi podem fer una bonificació. O i poca cosa més.
Perquè ens entenguem, regidora, la llei d'hisendes locals li diu a l'Ajuntament que només en determinats casos pot rebaixar directament l'IBI.
Ens diu el que podem o no podem bonificar. Per exemple, ens permet el que hem fet aquest any, que amb aquells col·lectius que tenen uns impostos especials, tenen un nom concret, però ara en aquest moment no em ve al cap, però que és l'hostaleria, les instal·lacions esportives, Doncs el que hem fet, per exemple, és que els ports i les entitats esportives que tenien un tipus de un tant per cent de pagament, els hi hem rebaixat, perquè tenien un 1,23 i els hem baixat al 0,72, que té tothom.
Aleshores,
el que podem fer, ho fem.
Què es pot fer per la resta de la humanitat que paga IBI i que entén que en la situació actual seria bo que l'Ajuntament us ajudés a pagar aquest IBI, perquè l'Ajuntament el que no pot fer, segons ens diu la regidora, perquè la llei no li permet, és rebaixar l'IBI. El que pot fer és ajudar a pagar aquest IBI, això sí, eh?
Exacte, sí. Pues ens haurem d'inventar alguna ajuda que no podem dir directament. Ens hauríem d'inventar, eh? Una ajuda que no dic que no ho estiguem, que no ho estiguem pensant, per les persones que estan en una situació de vulnerabilitat, que no és l'IBI ja, és anar a comprar cada dia, hi ha suports des del Departament de Drets Socials. A l'hostaleria, al comerç, els que tenen un IBI més alt, doncs fer suports extraordinaris, que no podem dir que són per pagar l'IBI, sinó per pagar aquelles despeses associades a la pandèmia. Però nosaltres no podem dir, sí que ho podem dir, però no considerem ètic dir, ara et faig una bonificació de l'IBI, perquè no és una bonificació de l'IBI. Jo et faig una subvenció perquè tu tinguis uns ingressos que et permetin pagar l'IBI.
Quan en el ple municipal es parlava d'altres corporacions locals, d'altres ajuntaments que han buscat sistemes per poder bonificar l'IBI, com ho han fet? Com?
He trucat a aquests ajuntaments.
I què us han dit?
Que fan ajudes. El que passa que ells el que diuen és que aquestes ajudes són per subvencionar l'IBI. Ho diuen i ja està. Vull dir que nosaltres si en un moment donat fem una ajuda d'aquest tipus, potser també ho direm, però és una qüestió de comunicació. No és una qüestió, però la realitat és que una altra cosa és que em diguin l'any que ve rebaixa l'IBI per tothom. Això sí que ho puc fer. O no. Perquè si no tinc prou ingressos per donar els serveis a la ciutadania i per fer les subvencions, ens trobarem, com diuen els castellans, al cabo de la calle. Això és un altre tema. Però quan un ajuntament et diu que ha bonificat l'IBI, el que t'està dient és que ha fet una ajuda i que publicita que és per pagar l'IBI, però tu la rebràs i no sé la justificació com la faran, si és una ajuda a fons perdut o els hi faran ensenyar el rebut de l'IBI. Això és una altra història. Una altra història és com els hi faran justificar.
Però d'alguna manera l'Ajuntament de Sitges es planteja una bonificació que podria servir per a aquelles persones que tenen dificultats per pagar l'IBI?
En aquest moment no, perquè en aquest moment el que estem és vinculant ajudes per donar suport a les despeses que té les famílies, que tenen les entitats o que tenen el teixit empresarial. No ho vinculem a que ens paguin o no ens paguin l'IBI. A nivell de l'IBI, el que sí que puc anunciar és que hem concertat amb la Diputació, de fet ens ha fet ella l'oferta, que l'IBI es podrà pagar en 6 vegades, perquè no suposi una despesa tan extraordinària.
És a dir, en lloc de poder-lo pagar en 2 cops, si no recordo que ara es pot partir.
En 3.
Ara es pot partir en 3.
Sí.
És a dir, fer-ho en 6, eh?
Exacte, es començaria a pagar el juny i seria juny, juliol, agost, setembre, octubre i novembre. De totes maneres, també el Departament de Gestió Pressupostària es mira amb molta atenció qualsevol petició que vingui de més fraccionament o de per les dificultats que té la ciutadania. O sigui, estem oberts a que algú ens diu, pues, escolta, ni així. Bueno, pues, mirem a veure com tu, quan són grans IBIs, que són imports molt alts, pues, mirem a veure si podem fraccionar encara més o com ho podem gestionar.
Pel que fa a les taxes.
Les taxes. Amb les que podem treballar i estem treballant, i hem fet la suspensió de taxes de té un nom extremadament complicat, però jo t'ho diré en senzill, de quan obres un local o quan te'l traspasses, això ho hem congelat perquè volem en un moment donat l'import era bastant elevat perquè no hi hagués aquestes mogudes que hi han de traspassos i tenia una raó de ser. Ara, si algú té la voluntat de ser empresari o de tirar endavant un negoci, el que li posarem és més fàcil. De moment ho hem suspès per veure com ho gestionem. El tema de les terrasses també s'han fet decrets. De fet, encara no s'ha liquidat. Les terrasses del 2000 no estan liquidades, però m'anuncia el departament que hi haurà una rebaixa entre el 60 i el 70% del que s'estava pagant. A més, hi ha una rebaixa que és amb espècies, per entendre'ns, però que no és econòmica, que és que els hi deixem posar tots els metros que puguem, perquè com que sabem que hi ha limitacions, doncs que com a mínim, doncs, si tenien tres taules, que en puguin tenir cinc perquè puguin complir amb els aforaments, i en aquest sentit. I estem treballant amb la mare dels ous, per dir-ho d'una manera col·loquial, que és la recollida comercial i la taxa d'escombraries. La taxa d'escombraries de l'Ajuntament de Sitges és baixa. Ho dic per el que és la ciutadania en general. Estan pagant 60 euros anuals i si van 12, no, 12 no, ara ho hem rebaixat a 7 o 10, ara no ho recordo, si van a la deixalleria tenen un 20% sobre d'aquest import.
Sembla que són 10 vegades.
10 vegades, sí, perquè vam aprovar-ho a petició de la Carme Gasulla de Comuns.
Tot i que per molts sitgetans i sitgetanes anar a la deixalleria és anar a la Quinta Forca, també.
Sí. Però ara tenim unes mòbils que van, per exemple, el tercer dissabte de cada mes al mercat, a la platja Sant Sebastià. Bueno, ja està a la web de l'Ajuntament, que aprofitin. I l'anada amb aquesta deixalleria mòbil també compta, amb aquestes 10. Per tant, quan la tens a propet de casa, són 10 vegades l'any. Vull dir que, o quan vas a la plaça, doncs pensa... A més, és que no hi ha un mínim ni un màxim d'aportació. Per tant, jo tenia una amiga, ara faig la broma, que deia jo voy a llevar los ustedes que tengo i ja està, i ja em compta. Vull dir que no hi ha una restricció. Però en aquest sentit penso que, i si tu mires a nivell comarcal, no tenim una de les taxes més altes. El tema el tenim amb els residus. Avui precisament ho parlàvem amb l'alcaldessa, a veure què podrem fer aquest any, si hi ha hagut tancaments, que de moment, clar, el 21 de moment la recollida s'està fent. Esperem que no haguem de tancar res. Per tant, la vam fixar, no la vam apujar i és la correcta. Però sí que és cert que amb el regidor de serveis urbans, i això m'agradaria que quan ho tinguéssim ja una mica més d'això, potser que en parléssim, perquè igual que també amb el regidor de... Jo vaig buscant feina pels meus companys, pel regidor de promoció econòmica o el regidor de turisme, quines que us poguessin concretar més les ajudes i totes les prestacions que volem fer. Però amb això, que volem mirar-nos els residus, perquè no és el mateix una papereria que treu quatre papers que un restaurant que té tota la fracció. I no és el mateix... Bueno, volem treballar els epígrafs, volem treballar el nivell de reciclatge, volem treballar la tarificació social dels ingressos, vull dir, però tant per les persones com pels establiments. Aquest any els establiments han pogut ser baixat un 50% en la seva facturació. Llavors, també ens hauríem de mirar si la seva facturació és d'un milió d'euros, de mig milió d'euros o de 200.000 euros o de 50.000 euros, no? Una miqueta... adaptar les taxes a les situacions que ens estan tocant viure.
Que és precisament el que demanava part del sector, no? Que d'alguna forma la taxa s'adapti a la situació econòmica que estan vivint arran de la pandèmia i, per tant, si no generen la mateixa quantitat de residus o si els seus ingressos no són els que eren, que la taxa es pugui adequar a aquesta conjuntura actual. Sí.
Aquest any el tema serà que, com que les taxes s'han d'aprovar el mes d'octubre, perquè sobretot la de residus és anual i l'hem d'aprovar el mes d'octubre perquè així ho fixa l'ordenança, clar, l'hem hagut d'aprovar tal qual estava i treballarem de cara a futur, esperant que les coses millorin. Treballarem per les taxes del 2022. Però això no vol dir que, igual que hem fet unes ajudes ara perquè no hem prestat el servei i l'hem cobrat, doncs que no ens plantegem algun altre tipus d'ajuda, doncs perquè el volum ha sigut menor o que puguem...
Abans de l'aprovació de la taxa, que seria l'octubre, quan es faci, òbviament, el ple en aquest sentit, que es puguin plantejar bonificacions pel que seria la taxa de recollida en els establiments, d'acord amb la situació econòmica?
No tant, que les taxes ja s'ajustessin, això.
Entesos. Que les taxes, però vull dir, abans que s'aprovin, que hi pogués haver alguna compensació fins que no arribés al mes d'octubre?
Ho podem estudiar. No ho tinc amb cartera, però també vull dir que tenim
Anava per aquí, anava per una altra, anava per aquí per una altra compensació que suposo que també la regidora ho té o ho pot tenir sobre la taula. Es va comentar en una pregunta en l'anterior ple municipal que d'alguna forma va respondre el regidor Jaume Monasterio a tots aquells jardiners que porten les restes de jardineria precisament en el servei de la Mancomunitat i com ha pujat un 150% la taxa en aquest cas, que paguen per deixar les seves restes de poda, les restes de jardineria allà. L'Ajuntament es pot plantejar per als industrials sitgetans algun ajut davant d'aquesta situació, gairebé diríem que sobrevinguda?
No sé tant, si un ajut o un canvi en la prestació del servei.
En quin sentit?
En el sentit de que la recollida la féssim l'Ajuntament i llavors potser assumíssim una part d'aquest... Sé que en Jaume això, el regidor de Serveis Urbans, ho estudien en aquest sentit. Però sí que és cert que aquí hi ha dos coses. Que és que es veu que la Mancomunitat va dir que feia com a 15 anys que no ho pujaven, però tampoc maco també. Bueno, clar, cadascú es mira els seus ingressos i la seva d'això, però que just ara que tenim aquesta situació. Però llavors també farem una crida a que tothom porti la poda on toca, no als costats dels contenidors. Que aprofito com a exregidora de serveis urbans per fer pedagogia i explicar que la poda no és orgànica, que la poda no es recull en el comptador orgànica i si no hi cap es deixa al costat, sinó que la poda té ja unes bosses, però que al mateix temps que fem aquesta pedagogia també dir que estem treballant perquè aquest increment tan brutal d'aquells que ho fan bé, d'aquells que treballen bé, d'aquells que fan les coses com toca, que és portar-ho a la Manco, ho puguem resoldre d'una manera o d'una altra. Això encara ens ha arribat fa poc i en Jaume està valorant quina de les dues opcions són les que ens permetran. També és cert que això si ho fem ho hem de fer aquest any, perquè aquest any és quan... Jo els dic amb els regidors, un dia d'aquests tancaré l'aixeta, però és quan tenim
recursos per poder-ho fer. Són les 11. Volíem saber quatre qüestions bàsiques sobre els ajuts en aquest pressupost, però el que esperem hores d'ara és que el més aviat possible algú ja digui en veu alta terminis, ajuts concrets, sectors, etc etc. Regidora Carme Mirall, gràcies.
Moltes gràcies, Vicenç.
Gràcies. Sí, ràpidament.
Agradaria. Aquesta serà la millor notícia que podem donar i sereu els primers en saber-ho.
Quina? Perquè us he menjat.
Hi ha una convocatòria, que hi ha uns terminis i
queda clar.
Unes coses ja s'estan.
Queda clar. Gràcies de nou, regidora.
Gràcies.
A tots vostès, demà a les 9 hi tornem.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.